COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Encara amb la ressaca de la consecució de la 14a Copa d'Europa per part del Real Madrid. Moltes felicitats als madridistes que ens esteu escoltant ara mateix. Una vegada més, es va complir allò de que el Madrid no juga a finals, les guanya. PSG en vuitens, Chelsea en quarts, City en semis i Liverpool a la final. Segurament el futbol que practica no enlluerni, però el Madrid competeix com ningú, la Champions és la seva competició i una vegada més, quan poca gent el situava a principi de temporada entre el grup de favorits, torna a aixecar la Copa d'Europa. I com cada vegada que el Madrid aixeca una Champions, que últimament és bastant sovint, això reobre el debat al Barça entre aquells que mantenen que en èpoques difícils és quan més fe s'ha de tenir en allò que anomenem l'estil i l'ADN Barça, i també hi ha qui considera que seria necessari fer un replantejament. Demà hi ha junta directiva del Barça a la Jonquera, a veure si activem palanques, perquè sense diners no hi ha reforços i sense reforços serà difícil revertir la situació. A l'Espanyol estem ja pendents que es faci oficial entre aquesta tarda i demà que Diego Martínez és el nou tècnic de l'Espanyol, com ve sostenint el Quique Iglesias des del primer moment. La mala notícia del cap de setmana per l'Espanyol, que l'equip femení no puja a primera després de caure ahir a la tarda 3-0 davant del Levante Las Planas, que és nou equip de primera divisió. La conseqüència immediata és que Rubén Casado ha deixat de ser el tècnic de l'Espanyol. El Barça femení, això es donava per descomptat, guanya la Copa de la Reina, superant a la final a l'Sporting de Huelva per 6-1. A segona divisió, el Girona disputarà el play-off de promoció d'ascens a primera, després d'empatar ahir a 0 al camp del Burgos. Dijous ja tenim l'anada de la primera eliminatòria per l'ascens, Girona-Eibar. L'altra enfrontarà dimecres al Tenerife i a la Unió Deportiva Las Palmas de García Pimienta. A l'Almeria i al Valladolid són els dos equips que han aconseguit l'ascens a primera per la via directa, amb Rubi i Pacheta al capdavant. En bàsquet, el Barça ja està classificat per les semifinals de la Lliga CB després d'imposar-se ahir per 86-88 a la pista del Gran Canària. El rival del Barça en semis sortirà del Joventut Tenerife, que s'enfronten demà en el tercer i definitiu partit de la seva sèrie. A la NBA ja tenim final, la jugaran els Celtics i els Warriors. I en tennis ja estem mirant cap a la jornada de quarts de final espectacular que tenim demà. Tenim, per una banda, Nadal Djokovic, el partit finalment es disputarà en torn de nit, i per una altra banda tenim Zverev Alcaraz, que s'enfrontaran a la tarda. I l'australià Jai Hindley guanya el Giro d'Itàlia, completant el podi Carapaz i Landa. Avui comentarem la jugada al nostre debat com cada dilluns amb el Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem: quan creieu que trigarà el Barça en tornar a aixecar una Champions? Creieu que trigarà entre 1 i 2 anys, el 8%, que trigarà entre 3-4 anys, el 15%, i que trigarà més de 5 anys a tornar a guanyar la Champions, al 77%. En clau espanyol us preguntem si us il·lusiona Diego Martínez. Sí que us il·lusiona la gran majoria, el 78%, no el 22%. Marc Pérez està al control de so, Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Empieza a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es y haciendo todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis a partir de 125 euros de compra, IVA no incluido.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 5 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Pongo a escribir como la primera vez.
Aguanta Carvajal, bola para Casemiro. ¡Bien! Habilitando la banda derecha. Va a llegar Valverde. Valverde pisa área. Valverde chuta. ¡Vinicius! ¡Gol! ¡Gol!
¡Toma! ¡Valverde!
¡Toma!
És el gol que li va donar la 14a Copa d'Europa al Real Madrid, que ha celebrat allò por todo lo alto, el títol, a les últimes hores, així que el primer punt de comunicació del programa és en Madrid. Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre. Bueno, pues los madridistas de dulce resaca, Melchor, después de celebrar por todo lo alto y como se merece la consecución de la Champions número 14 para el Real Madrid.
14ª Champions para el Real Madrid, se dice pronto, pero es difícil de conseguir. Sí, felicidad máxima. Ayer tuvo lugar el fin de fiesta en el Estadio Santiago Bernabéu, después de haber pasado por las instituciones. Primero la Catedral de la Almudena, luego la Comunidad Autónoma de Madrid, luego el Ayuntamiento, Cibeles, para terminar, como te digo, en el Bernabéu, con una fiesta y un espectáculo increíble de luz, sonido, fuegos artificiales. Cada año se supera en el Real Madrid. Yo decía ayer que podría ser perfectamente el escenario de cualquier concierto del número uno ahora mismo en el mundo de la música. Y sí, la verdad es que pues hubo una comunión perfecta con un Bernabéu lleno para el aforo permitido, como las obras de 60.000 espectadores que estuvieron desde varias horas antes que llegasen los jugadores ya animados con música, con Mickey Nadal como speaker, como un espectáculo en la grada y luego en el terreno de juego cuando ya fueron los jugadores saltando uno a uno y cada uno con su protagonismo diferente. Para mí el más importante y el más emotivo, el de Marcelo,
claro,
que después de 16 años, Joan, y 25 títulos, es el jugador en la historia del Real Madrid con más títulos, 5 Champions, la 14ª es la número 5 suya. En la zona mixta de París estaba todo el rato con la copa, no la soltaba. Y estuvo desde París, yo creo, con unas sensaciones un poco extrañas, ¿no? Su último partido, despedirse con la Champions, 16 años, pero tiene que decir adiós al club de sus amores. Prácticamente no ha podido evitar las lágrimas desde entonces.
Sí, Marcelo, uno de los protagonistas, Courtois, por su partidazo en la final, Ancelotti, Florentino, en fin, ahí van los nombres propios, ¿no?
Sí, cada uno con sus historias. Courtois como MVP, hombre importantísimo, fue de los más ovacionados junto a Benzema, Modric, Vinicius y Carlo Ancelotti, que de nuevo volvió a coger el micrófono, volvió a cantar el himno de la décima, volvió a cautivar a los 60.000 aficionados que se dieron cita en el Bernabéu. Se le veía feliz, radiante, el único técnico en toda la historia en sumar 4 Champions, se dice pronto también. Luego, bueno, Bale estuvo más apagado en la celebración, pero estuvo celebrándolo en todos los lugares en los que hubo. Luego estaban los que tenían más ritmo, los más bailongos, que digo yo, Vinicius, Rodrigo, Militao, Camavinga. Me gustó también el Eden Hazard, en un momento dado hablando que ha sido muy difícil estos 3 años, que las lesiones le han impedido jugar como él esperaba y la promesa de que la próxima temporada va a ser buena. En definitiva, yo creo que fue... Bueno, no faltó la silla de Álava, no en la ceremonia oficial, pero sí por petición popular. Levantó la silla varias veces y ante la ovación de todo el mundo, eso ya era cuando estaban con los familiares, pues los más pequeñitos, los niños, se animaron también haciendo cola. Fueron 3 o 4 los que cogieron y hicieron lo mismo que Álava con la silla, coreándolo desde la grada de los aficionados. Realmente fue brillante y un final de fiesta como se merece. Una temporada brillante, porque es la Champions, es la Liga, es la Supercopa y quedan 2 más. dos opciones más, la del Mundialito y la Supercopa de Europa, ¿no?
Pues a recuperarse de la resaca dulce. Mel, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo y buena tarde para todos los madridistas, especialmente que hay en Barcelona.
Que son muchos y que muchos de ellos nos siguen.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, Mel. Hem parlat molt durant la temporada de la mentalitat competitiva del Real Madrid. Vull saludar ara el Xesco Aspar, que és coach i exentrenador del Barça d'handbol. Xesco, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem fet servir molt una frase aquesta temporada que és el Real Madrid competeix com ningú. Ho hem fet servir a l'eliminatòria contra el PSG, contra el Chelsea, contra el City, també després de la final contra el Liverpool. Per què el Madrid competeix millor que ningú, Xesco?
Mira, jo crec que s'han donat moltes situacions aquest any, val? I podem anar una per una. Una de les principals és que al Madrid i a l'entorn ja li va bé competir. És a dir, ells volen guanyar. Aquí al Barça sembla que les coses no valen guanyar. Si no guanyem, si no ho fem bé i guanyem, la gent no està contenta. I llavors una cosa va una mica en contra de l'altra. Llavors allà no és igual a tothom. Llavors ja és una mica la filosofia que tenen, no? Competeixen millor perquè ells van a competir, no van a jugar bé. Ells van a competir. I nosaltres a vegades anem a jugar bé. I clar, jugar bé i jugar i competir són coses...
Això de jugar bé, Xesco, permeta'm que faci una mica d'advocat del diable, això de jugar bé sí. També obriríem aquí un debat que... Què sí, és jugar però... bé? Perquè tu pots jugar, per exemple, pots jugar estil Simeone, per dir alguna cosa, un estil de futbol defensiu, ara diré, aquest estil.
Ara et diré el que vol dir jugar i amb un exemple crec que tothom ho entendrà. Si tu els dones una pilota a uns nens de 9 anys i els dius, jugueu a futbol, ningú es queda darrere esperant a veure què fa l'altre per prendre la pilota i fer-li gol al contraatac. Jugar és jugar a futbol. L'altre és competir. Defensar-se és competir, que és just i que està bé, perquè la lliga no la guanya qui juga bé. Val? Això ho fan a gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, però en futbol guanya el que fa més gols.
Sí.
Llavors, jugar és jugar. Tu dones una pilota amb uns nens i mira què fan. Això és jugar. L'altre és competir. I les dues posicions són defensables, eh? Però l'altre no és jugar a futbol, és competir a futbol. I nosaltres, si no fem això, de jugar com els nens, passant-se-la regatejant, passant a l'altre, sobrepassar-lo, que a mi m'agrada, eh? Vull dir, el que passa que després no ens queixem quan els altres guanyen competint. Llavors, també a Madrid, saps quan ràbien a Madrid? Quan aquí guanyem, juguen bé. El que ens passa ara, nosaltres els hi passen bé quan diuen, sí, és que aquests, a més de guanyar, és que a més ens han fotut un espectacle com vam fer amb el 0-4. Però jo crec que allà també ells van reaccionar, no? Però aquesta només és una de les coses, eh? Hi ha moltes més coses.
Què més, aviam?
Per exemple, el Madrid ha tingut, primer, una lliga relativament còmoda. Relativament còmoda, eh? No diré fàcil, però sí que ha anat sempre una mica distanciat, sobretot en els últims partits, ha anat distanciat dels seus rivals. I això dona diverses coses. Primer, jugadors més descansats. I segona, no hi ha mala dinàmica, no hi ha mal rotllo, perquè l'equip va guanyant. Quan un equip no va guanyant a la Lliga, té mal rotllo a la Champions. Però quan a la Lliga la cosa va fluida, tothom està centrat en la Champions i no hi ha males dinàmiques. Crec que és una cosa important que ha passat aquest any. Una altra cosa és que ha tingut totes les tornades a casa, curiosament. Val? Totes les partits de tornada difícils els ha tingut tornant a casa. Molts partits es guanyen, moltes eliminatòries es guanyen en els últims minuts. I clar, quan la jugues a casa, la tornada és una mica més, no més fàcil, és favorable. Uh-huh. Més fàcil no, perquè ha tingut els millors de tots els equips. Vull dir, crec que no podem dir-los res, no?
Uh-huh.
I la tercera cosa... I jo que vinc d'un equip, d'un esport d'equip també on hi ha porteria, el porter de qualsevol esport és el 50% del resultat quan juga bé i el 90% quan no juga bé, perquè no pots guanyar. Llavors, el Madrid ha tingut el millor porter d'Europa, possiblement del món, d'aquesta temporada, perquè al final la guanya el porter. I després ha tingut una altra cosa, que és gol. El Madrid té gol, té un tio que està en superforma, que és el Benzema, té un parell més que poden fer gol, llavors, quan tens porter i tens gol, tot el que passa a mig camp està molt bé, però els partits es guanyen o a la porteria o a l'altra porteria. Bueno, he dit moltes coses.
Però no, està molt bé, i totes molt interessants.
Crec que fa que aquest any el Madrid hagi guanyat merescudament, cuidado, eh? Ha guanyat absolutament merescudament. Ha organitzat la temporada com a ell li ha interessat, amb un entrenador, jo crec, molt intel·ligent, que fins i tot ell mateix s'ha sorprès, com va dir, no?, a la roda de premsa, però tot això ha fet que, clar, que un equip et xuti 23 cops i tu xutis 3 i tu guanyis el partit, doncs, bueno, pues, una mica, jo crec que tot això ho explica.
Mm. I ara parles de l'entrenador, un entrenador que simplifica molt les coses, no? No les compliquem de vegades excessivament, Xesco?
Sí, perquè ells van a guanyar. Ells no van a fer floritures, van a guanyar. La pilota llarga, la toquen... Mira, el discriminatiu més clar que hi ha en futbol per fer gol, això està molt estudiat, és pocs tocs en camp contrari. O sigui, la major part dels gols es fan d'aquesta manera, i ells juguen això. Ells juguen a 3-4 tocs, en el gol aquest, per la conducció de Cede Valverde, una centrada i un remat. Sí, a vegades ho compliquem, eh? A vegades les coses són més fàcils.
Com es pot treballar al millorar l'esperit competitiu d'un equip? Perquè tu, ja acceptem que el model de joc tu pots triar-ne un o un altre. Pot ser defensiu, pot ser ofensiu, pot ser un 4-3-3, pot ser un 3-4-3, el que sigui. Però després està el tema de la competició. Això va al marge del model de joc que tu triïs.
Sí, jo estic d'acord. Jo crec que el primer... En molts cursos que dono, jo explico que el primer factor que fa guanyar un partit és com has entrenat durant la setmana. Val? El segon, per sobre de la qualitat del jugador, és que tenir jugadors competitius, que juguen a guanyar. I això, el primer que s'ha de fer és, a l'hora de seleccionar-los, buscar-los competitius ja. O sigui, seleccionar jugadors que sàpiguis que tenen aquest caràcter competitiu d'anar per totes. Val? Això, primer. Sí. I segon, jo crec que és... en les tasques d'entrenament, en els exercicis d'entrenament, proposar moltes situacions competitives, on guanyar sigui important dins de l'entrenament. Hi ha molts exercicis que ajuden els jugadors a desenvolupar aquest caràcter.
És comprensible, però, que avui molts culers, veient que el Real Madrid aixeca una Champions i una altra, avui es replantegi, no tinguin dubtes sobre el camí que ha triat el Barça per guanyar, perquè al final tu tries un camí per guanyar. I si no guanyes, doncs és normal que entrin els dubtes. Avui el Barça s'ha de replantejar alguna cosa, o en aquestes situacions de crisi, o quan les coses no van bé, és quan més convençut has d'estar del camí que has triat, Xesco?
Jo crec que s'ha de replantejar, potser, no el model, que a mi m'encanta i em sembla bé. Fixa't una cosa. Quants partits als culers hem acabat el partit més que satisfets del joc de l'equip? I quants al Madrid s'ha hagut de conformar amb dir, vale, però hem guanyat? És a dir, jo crec que ara també ens oblidem que durant tota la lliga... O sigui, sí que és veritat que al final, guanyar o guanyar, guanya un, val? Però com passes tot l'any és molt important, també. I quan nosaltres veiem que l'equip juga molt bé, jo crec que això ens omple de satisfacció. I ara, a part, ho guanya al final, no? Jo crec que això també és una cosa que hem de ponderar. És a dir, si a nosaltres ens agrada jugar d'una manera perquè ens agrada veure el joc d'una manera, doncs, vale, ja anirem a guanyar, també. Però jo crec que això ha de ser el primer punt. A mi ja em sembla bé, no? Ara, potser aquesta selecció de jugadors, no? Potser aquesta... desenvolupament de la competitivitat. Et dic una cosa, això està molt estudiat. Una de les característiques dels jugadors extraordinaris és utilitzar les decepcions com a palanca de motivació. Llavors, si avui en dia els jugadors del Barça no estan picats, anem malament. Si avui en dia hi ha algun jugador del Barça que està picat, perquè no guanya la Champions de Madrid, sí, aquest és un jugador que ha de ser titular l'any que ve. Però si no estàs picat, només vens a jugar, només vens a jugar al Barça, no. Hi ha molts jugadors que estan contents de jugar al Barça. No, tot el món vol jugar al Barça. Has d'estar content, quan jugues al Barça competeixes i guanyes, i si no guanyes no has d'estar content. Llavors, trobar aquest punt i convèncer el jugador d'això, crec que és molt important.
Perfecte. Doncs amb aquesta reflexió ho deixem. Xesco, gràcies per il·luminar-nos, una abraçada forta, que vagi bé.
Un abrazo a todos, gracias.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 25. Tinc aquí l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
La presenciem directe a Sant Denis, la victòria del Real Madrid. Per ser algun problema per accedir a l'estadi, perquè no vegis la casualia, eh?
Sí, jo per sort vaig anar-hi amb 5 hores d'antelació, per tant vaig poder accedir a l'estadi molt abans i afortunadament no vaig tenir cap problema, però sí que vaig veure com la policia actuava quan ja estava dins del recinte, abatint alguns aficionats o persones del barri de Saint-Denis, que és un suburbi de París, perquè s'havien intentat colar, perquè estaven saltant el perimetre de l'estadi des de primera hora de la tarda. Sí que és veritat que ahir al partidazo de la COPE vam escoltar testimonis, sí, bastant durs, eh? D'aficionats del Madrid, i la pròpia dona de Thiago Alcántara va explicar també tot el que va haver d'aguantar i va haver de passar tant ella com els aficionats del Liverpool.
Sí, un autèntic caos organitzatiu al voltant d'aquesta final. En fi, Helena, que demà tenim junta directiva del Barça important a la Jonquera. A veure si activem per fi alguna palanca que permeti tenir diners i fer fitxatges.
Torna a ser una junta directiva itinerant a 160 quilòmetres de Barcelona, a la frontera amb França. Després de la de Montserrat, demà se celebra a la Jonquera, perquè és la ciutat d'un dels directius avalistes, Antoni Escudero, i on la porta més també hi té família. És una junta clau, és una junta decisiva. El Barça necessita activar alguna de les famoses palanques econòmiques abans del 30 de juny per poder fitxar i tancar l'exercici econòmic amb pèrdues mínimes. Xavi vol fitxatges, l'àrea esportiva demana saber de quins diners disposen per anar al mercat, ja hi ha certs nervis perquè això no avança, sí, perquè s'estan cuinant foc lent, però no acaben de saber de què disposen per poder fitxar. Per això Mateu Alemany és l'únic executiu que està citat amb la resta de directius demà a la Jonquera. Ara mateix, si no s'activen aquestes palanques o ajudes econòmiques, ja ho hem comentat mil vegades i ho torno a posar sobre la taula, no es pot ni inscriure jugadors, ni renovar jugadors, ni, evidentment, fitxar jugadors. Les tres solucions, tres palanques econòmiques que hi ha sobre la taula passen per... Una d'elles és la venda d'un jugador jove amb cartell que no estigui amortitzat. Se li posen noms i cognoms. Frenkie de Jong té contracte fins al 2026. El Barça l'ha mogut al mercat. Xavi públicament no ha descartat el seu traspàs en les seves dues últimes rodes de premsa. Acceptaria el traspàs de Frenkie de Jong si arriba un futbolista com Lewandowski. Les altres dues vies per sanejar l'economia serien el CVC, un tratge fet a mida. La setmana passada Laporta va anar a Madrid, es va reunir amb Tebas, i Tebas, segons fonts de la Lliga, segons ens comenta el nostre company Isaac Fouto, ja li va deixar clar que no li donarà flexibilitat. I l'altre camí és la venda del 49% de BLM. És a dir, tot passa, totes les solucions passen per vendre actius del club. Ja sigui un jugador, CVC, o la venda de BLM. Si el Barça no ven part d'aquests actius, no podrà fer cap moviment al mercat d'estiu. Sobre aquests temes econòmics, es parlarà demà en aquesta junta itinerant a la Jonquera, i a mitjans de juny es convocarà una assemblea extraordinària telemàtica perquè els socis, en cas que es decideixi aprovar la venda de BLM, han de donar-hi el seu vistiplau, tant això com els drets televisius. I el club treballa contra rellotge perquè només queden 30 dies per activar alguna de les palanques econòmiques. S'ha de fer abans que tanqui l'exercici econòmic el dia 30 de juny.
Quan el Barça, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda.
Activi alguna d'aquestes palanques i tingui diners, intentarà fitxar Lewandowski, que acaba de fer manifestacions.
Acaba de parlar l'encara davanter del Bayern de Múnich, ho ha fet a la concentració de Polònia en roda de premsa, i han volgut anar per feina. Les primeres preguntes ha respost a tot sobre el seu futur, i així després només ha parlat de la selecció. Lewandowski, és clar, dona per finalitzada la seva etapa a Múnich i espera que el deixin sortir aquest mateix estiu.
No m'agrada estar en aquesta situació. El que és segur, de moment, és que la meva era al Bayern ha acabat. No veig cap possibilitat de seguir la meva carrera en aquest club. A veure què podem fer en les properes dues setmanes. No vull seguir i m'agradaria centrar-me en Polònia. Després de la Nations League tindrem temps per parlar de la situació. Però no veig cap possibilitat de seguir més al Bayern.
Per cert, ahir a Mònaco, el Gran Premi de Fórmula 1, li van preguntar també a Lewandowski pel seu futur i també va dir que aviat podrà donar més informació i que depèn de molts factors el seu nou destí. Evidentment pensa en el Barça, però sap de la malmesa situació econòmica i Lewandowski va dir, això sí, que li encanta Espanya, que té casa a Mallorca, un lloc bonic per passar més temps que les vacances, deia el davanter, però no deixava clar res del seu futur.
Que sortirà del Bayern, ho té claríssim Lewandowski, que acabi al Barça, jo no ho tinc tan clar. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Helena, gràcies.
Adéu.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Ganes de volver a veros. La pancarta de la campanya de la porta al costat del Bernabéu. Ahir no estava penjada, però me'n vaig recordar de la pancarta quan vaig veure l'espectacle a l'estadi Santiago Bernabéu amb els jugadors del Real Madrid celebrant la Copa d'Europa que van guanyar dissabte davant del Liverpool. Quan veies a Benzema, Marcelo, Ancelotti amb la Copa i tots els jugadors i Ancelotti cantant l'himne del Real Madrid i el Bernabéu ple, gaudint de l'espectacle, jo pensava dues coses. Quan es podrà organitzar una festa similar al Camp Nou per celebrar una Champions i al mateix temps veia la pancarta de la porta mirant cap al Bernabéu amb la frase de la seva campanya que se li ha girat en contra. Ara, avui, amb la perspectiva del temps, de res serveix pensar en la mateixa pancarta el dia del 0-4 i estar orgullós de jugar bé i perdre a la Supercopa d'Espanya contra el Madrid. La porta mirant des de la Castellana, a nit, amb la seva pancarta... Ganes de volver a veros.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida obrim debat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Ara és el moment d'obrir el debat amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, noi.
Bona tarda. I amb el Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes, querido amigo, ¿cómo estás? Ves que estoy sin voz, perdóname.
Hombre, no me extraña, porque habrás estado en Cibeles, en el Bernabéu, en todos los sitios ahí, celebrando la Champions.
Que va, esto es del sufrimiento, esto es la voz del sufrimiento.
Pero si no, sufriste, Poli, no sufriste.
Escucha, y me he echado de todo, para poder estar bien, pero ha sido imposible.
Puedo ganar tantas copas, tú.
No, no, José, te voy a decir una cosa que he leído hoy que es extraordinaria. Mira, dice, palmarés de los títulos europeos de los clubs, no de un equipo, es de los clubs.
Claro.
En el siglo XXI, el Madrid tiene más títulos europeos que Inglaterra, que Italia, que Alemania, que Portugal, que Holanda y Francia. Tiene más Copas de Europa que cualquiera de estos países y de estos clubs de Europa y del mundo, por supuesto. Él solo tiene 14 Champions, sin contar lo demás, ¿eh? Solo 14.
¿Qué te parece? Hasta que no lleguéis a 25, te falta mucho. Yo el lunes pasado, cuando me dijiste que iba a ganar, dije un Madrid. Parece que me equivoqué, dije 2-1.
Sí, yo dije también 2-1, ¿te acuerdas que lo dijimos los dos? Claro, sí.
Pensaba que estos harían un gol, pero nada, estiraban, estaba el Courtois y todo esto. Pero bueno, que ganaba me parecía, no evidente, pero dentro de lo muy posible. Esto
mira,
así.
Yo creo, te voy a decir una cosa a ver si estás de acuerdo conmigo. A ver, yo creo que el Madrid no engaña a nadie. No engaña a nadie. El Madrid es muy transparente. Él solo vende la moto de ganar. Y esa super... Es que, claro, es su reputación. Su reputación es que es ganar, ganar y ganar. No vende otra moto, nada más que ganar.
Lo que pasa es que el Madrid se adapta a las circunstancias de los técnicos y los jugadores. Y no... cae en esta historia que tenemos nosotros, histórica del sistema, de la...
Ay, bien dicho,
no,
sí,
no sé qué le llamamos aquí, ya no sé.
ADN.
ADN y todo este... Que yo varias veces, cuando he estado con gente alrededor, de estos que hablan de esas cosas, ¿me podéis explicar en qué consiste esto? Porque el ADN de un club es ganar.
Ay, evidentemente,
y para ganar, solo hay que hacer una cosa, más goles que el contrario.
Si haces más
goles que el contrario, toda la hinchada está contenta.
Normal.
Entonces el Madrid, por ejemplo, este año se ha adaptado a un sistema que en otro caso sería mejor reprobable. No, que no se puede jugar ahí. Sistema defensivo.
Claro.
Mai juega que no le metan goles y aprovechar la velocidad de los que tiene delante. Y así ha tumbado a todos los grandes de Europa. Pero no tiene vergüenza de jugar así.
No, pero
hay que
vergüenza?
Tener el balón. No lo tiene el balón.
Para nada. Yo eso lo llamo, ¿ves? Ahí estoy de acuerdo contigo. Es que más de acuerdo no puedo estar contigo. Yo eso lo llamo personalidad, carácter y decisión. El Madrid tiene esas tres cosas. Por si tú no tienes personalidad, no tienes carácter. Y si no tienes carácter, no tienes la decisión para hacer las cosas que tienes que hacer. Y ese es el ADN de verdad, José. Ese es el ADN. Sí, si no tienes eso, malo vas.
Y luego hay una cosa muy importante que yo, como culé y exagente bastante notorio, encuentro mucho a faltar y la verdad que le tengo mucha cosa al Madrid. Es decir, han cambiado 6 jugadores y siguen siendo campeones. Y han cambiado al portero, a los 3 defensas. Aquí, si tú quieres, a mi club, con la prensa que nos está escuchando ahora, le hablas de sacar a Piqué, por decir algo, bueno, con lo que ha dado este jugador, con lo que no sé
mira qué, Marcelo,
no
sé, mira Marcelo.
No, Marcelo. No, Sergio Ramos, el capitán del equipo que tiraba los penaltis.
Con Luka Modric renovando año a año.
Y ya está, pues bueno, esa es la manera de hacer las cosas.
Y Cristiano protestó y a la calle, fuera. Ahí está.
Por eso, esto es lo que, más eso que los títulos y todo esto, esto es consecuencia de esta forma de actuar. De que el que manda es el club, que el que dirige
ahí,
es el club.
Ahí, bien
y
dicho.
El que no está de esto, cuando Sergio Ramos con todo esto fue a buscar la oferta, dijo no. Esta oferta ya estaba vencida, esto ya ha pasado. Y está en el Paris Saint Germain. ¿Y qué ha pasado? Porque el Madrid sigue siendo campeón, en lugar de él juega otro, ya está.
No, y te voy a decir una cosa sin pensar, y no, a ver, entiéndeme cómo lo decís. Escucha, que al final demuestra que mira que le han tirado torpedos a la línea de flotación, y el último hace una semana. Pero es igual, sin Mbappé, sin nadie. Sí. No, sí, es que seguimos siendo campeones de Europa.
Sí.
Ya está, es que no hay más.
Pero es que un jugador,
a otro club.
Un jugador es importante. Mbappé era, yo creo, más por lo que juega, pero también por la resonancia, reinauguración del estadio, en fin, todas estas cosas que ahora se considera mucho. Pero es que la plantilla del Madrid, si gana siempre, ¿para qué quieres más jugadores? Que ya llegará algún otro.
Rudiger, tal.
Mira, tenemos a Rudiger. No, pero escucha, y seguramente vendrán a lo mejor. Yo creo que no hace falta.
Alguno más.
Claro, pero ha dicho José una cosa que para mí es lo más importante y lo más sensato de toda esta conversación. Que no se ha vuelto loco ni se vuelve loco. El club es el club. Y el club está por encima de todo. Y Florentino eso lo tiene muy claro. Mira, en el Madrid se fue Di Stéfano. En el Madrid se ha ido Cristiano. Y se irán todos los que tengan, Sergio Ramos, se irán todos los que se tengan que ir. El club sigue siendo el club. Y por encima del club no pasa nadie. Punto. No hay más. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias.
Esta es la gran diferencia.
Me gusta oírlo de ti. No. Tienes la experiencia, la sabiduría y la sensatez. Es verdad.
Yo lloro de que una cosa tan sencilla o tan clara.
Pero si no te hacen caso.
Que no la sepamos hacer desde hace 20 años en el Barça.
Minguella, hoy estamos preguntando a los oyentes cuántos años tardará el Barça en levantar otra Champions.
Muchos años, esto no lo puedo decir, no lo sé, pero muchos años. La Champions necesitas una plantilla muy completa, que tiene una fase previa, bueno, de eliminatorias y tal, que hay que ganar, y luego ahí tienes que tener mucho potencial desde el portero al extremo izquierdo y banquillo para poder ganar. El Barça no tiene nada de todo esto. No tiene nada. Es que diciéndolo hace tiempo, tenemos una plantilla de pauparada. ¿Entiendes?
Que teniendo un activo como tú, una persona que conoce. No, pero es que fíjate lo que te voy a decir, es que yo no me entra en la cabeza. Mira que te conozco ya hace años, mira hemos hablado. Llevamos juntos en la radio desde 2010, antes.
Sí, señor.
Escucha. Yo te he oído hablar todo esto antes, pero es que no te preguntan o qué pasa, que no hablan contigo o qué coño pasa.
Poli, cuando yo hace 4 o 5 años dije aquí y en otros medios, el Barça está iniciando un descenso que nos puede llevar al United o al Milan, desde allí decían que yo iba contra el Barça.
Es decir, exactamente.
Estás anunciando, oye, creo que habrá fuego allí en aquella esquina, en el bosque. No, este va contra nosotros que dice que hay fuego. No, en aquel momento ya tenía que haberse puesto las medidas necesarias para este para aquí, este para allá, todo. No se hizo nada.
No, ya se está el Barça. Bueno, amigos, me ha gustado mucho el debate y la tertulia de hoy, porque yo tenía aquí cuando preparo el programa y tal, bueno, sacaré este tema, sacaré este otro, y lo habéis ido sacando todo vosotros mismos.
Pero es que, escúchame,
está perfecto.
Hacer esto contigo es muy fácil, ¿eh?
Claro,
vosotros lo tenéis.
No, no lo pones tú fácil.
con el cariño, la sensibilidad y con el
ahí, como ahí, los trata.
Eso es diferente. ¿Ves? Sí, al final José y yo terminamos en el mismo bando. Los dos queremos estar contigo.
Enhorabuena, Poli. Disfruta.
Un abrazo. Hasta luego a todos.
Chao.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
20 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Parlem ara de l'Espanyol Esports Cope amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
La teva aposta per la banqueta de l'Espanyol des del primer moment, Diego Martínez, està a punt de fer-se realitat.
Des del 8 de maig al Tiempo de Juego, després del 16 de maig al Partidazo, sí, afortunadament doncs, l'Espanyol sembla haver arribat a un acord amb Diego Martínez Penas, 41 anys, de Vigo, 3 temporades d'èxit a Granada, un any sabàtic aprenent la professió i en principi doncs, signaria un contracte de 2+1. Jo penso que els trets van per aquí, més o menys el mateix contracte que va signar el Vicente Moreno. Ha parlat amb el president Chen Yanseng a través de videoconferència i l'Espanyol està tancant els mítics serrells contractuals, tenint en compte que és una operació que l'Espanyol ve gestionant des de fa un parell de setmanes. La història és que l'Espanyol ho podria fer oficial entre avui, aquesta tarda i demà al matí, presentació immediata, demà a la tarda millor que dimecres i dimecres millor que dijous, perquè a partir d'aquí doncs, s'haurà de dir molta cosa Diego Martínez de cara a planificació de la plantilla. Ahir va donar de tot plegat moltes pistes al conseller delegat Mao Ye a l'aplec de Penyes d'Avià.
És un perfil d'entrenador que jo crec que podria donar moltes coses al club. No? Abans de confirmar el fitxatge d'un entrenador, ens hem de conèixer mútuament. Hem invertit temps perquè l'entrenador conegui l'Espanyol, que vingui convençut amb ell mateix i amb el projecte.
Patates calentes per Diego Martínez, ja les saps totes, eh? Diego López, David López, què passa amb el RDT, ens fem forts o no ens fem forts, en Barba, que no ha fet ni un gol, ha canviat de representant i segur que tindrà opcions, què fer amb el projecte esportiu per part de Domingo Catoira amb l'Espanyol B, Luis Blanco ha deixat bones sensacions, té un any més de contracte, però li oferiran el B a Luis García, en fi, moltes coses que han de passar d'aquí a les properes setmanes. Abans de tot, fer oficial, tic-tac, tic-tac, que a New Perico is coming, com diu el Twitter de l'Espanyol, és a dir, un grande com Diego Martínez.
Doncs pendents de la confirmació oficial, Quique, la mala notícia del cap de setmana a l'Espanyol, que el femení no puja.
No puja, havia de guanyar el camp del Levante Les Planes, 3-0, sense pal·liatius, l'equip de Rubén Casado, que ja no és l'equip de Rubén Casado, aquest matí reunió d'urgència i a Rubén Casado que han comunicat que no renova el seu contracte, així que deixa la plantilla de l'Espanyol de ser entrenador de l'equip femení d'Adriana i companyia. De moment s'esperen prendre noves decisions en els propers dies, de moment aguanten el seu càrrec la Raquel Cabezón, que ha estat la directora esportiva, veurem si continua o no, però en fi, l'any que ve hauran de posar més diners i més interès per tal de que l'Espanyol torni a recuperar la lloc a l'elit del futbol femení.
No puja l'Espanyol, puja al Levante Les Planes. Tenim a l'Alba Mellado, que és jugadora de l'equip de Sant Joan d'Espí. Alba, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades. Levante Les Planes en primera división, que bien suena eso, ¿no, Alba?
Muy, muy bien. La verdad que poder disfrutar de una liga que cada vez es mucho más competitiva y más bonita es algo espectacular, y hacerlo con un club tan humilde y tan pequeño es aún más espectacular.
Sí, porque oye, habéis puesto un poco al club en el mapa, ¿eh? Porque los que hace años que seguimos el fútbol regional catalán sabíamos perfectamente que el Levante Las Planas es un equipo catalán que juega en Sant Joan d'Espí, pero hay mucha gente aquí que prácticamente ni lo sabía, ¿eh, Alba?
A ver, el club al final hace bastantes años estaba en primera división, pero sí que es verdad que ahora con el apoyo mediático que va viendo cada vez más, pues el haber subido en esta época y justo en este momento, pues yo creo que para el club ha sido algo o será algo que no van a olvidar en la vida. Claro, y para nosotras más también, igual.
Claro, el año que viene ahí a jugar contra el Barça, contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid, brutal.
Sí, algo, pues eso, que pocas veces ya se va a poder repetir.
Oye, además, sacasteis el partido bien, ¿eh? Siendo superiores y con un marcador muy contundente contra el Español, ¿eh?
Sí, al final veníamos de una dinámica muy buena. Al final llevábamos toda la liga siendo líderes de 30 jornadas. Ya habíamos sido, creo que 23. Y al final era el último partido que ya coronaba el haber puesto la temporada como debería ser.
Uh-huh. Además, Alba, es una sensación que tú ya habías experimentado, porque creo que tú ya habías vivido un ascenso con el Madrid Club de Fútbol, ¿no?
Sí, con el Madrid Club de Fútbol femenino ascendimos la primera vez. Por primera vez, cuando los play-offs iban diferentes, había play-offs y era de otra manera. La verdad que ha sido bastante diferente. Y la verdad que ha sido muy emocionante, porque este lo jugamos en casa con toda la afición. La verdad que se le sintió todo muy cerca y muy, muy, muy contenta.
Bueno, oye, ascenso y matrimonio a la vista. Doblete, Alba, ¿eh?
Sí, ese sí que ha sido un golazo.
Por toda la escuadra, además, ¿eh?
Ya te digo.
Oye, además, y con la presión de las compañeras y tal, cualquiera te dice que no, ¿eh? Ahí, hombre, en el campo, ¿eh?
Todas las compañeras me estaban diciendo, no te preocupes, hoy te casas, y yo, ya verás que sí, ya verás que sí.
Bueno, Alba, pues nada, felicidades por partida doble, por el ascenso y por el matrimonio. Un abrazo y a disfrutar.
Muchas gràcies.
A ti, Alba, hasta luego. Més futbol femení, Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que es donava per descomptat pràcticament, però el Barça guanya la Copa de la Reina.
6-1 a la final, sense massa història, contra l'Sporting de Huelva, una copa menyspreuada, perquè es va jugar a les 11:30 del migdia, al Corcón, sense la reina a la grada, ni el president de la federació, Luis Rubiales, que dissabte sí va estar a París a la final de la Champions, sí que va estar a la porta. La copa la va recollir la capitana Alexia Putellas, però la va aixecar Melanie Serrano, que s'acomiada després de 18 anys al club. La final també ens deixa altres imatges de jugadores que podrien marxar, com Lique Martens, que va acabar plorant, o Jennifer Hermoso, que es feia fotos en solitari amb la Copa i encara no ha renovat. No ha estat la temporada perfecta, però té molt de mèrit l'ha aconseguit amb la Lliga Perfecta, la Supercopa i la Copa, a més dels dos rècords històrics aconseguits al Camp Nou i el desplaçament de més de 15.000 aficionats a Turí. Així ho reivindicava Alexia Putellas en la celebració de la plantilla a un cèntric restaurant de Barcelona després de la final.
Es un placer vivir el día a día con todas vosotras. Nos ha quedado ahí algo pendiente que todas sabemos, pero hay que dar valor a lo que hemos hecho. También hay mucho curro, muchas horas y mucho esfuerzo por parte de todas. Y que enhorabuena, hostia, que es una temporada muy, muy, muy buena.
Aquesta setmana s'aniran tancant carpetes pendents, la primera, la de Jonathan Giraldez, que seguirà com a mínim per una temporada més.
Ho anirem explicant tot plegat. Gràcies, Sílvia. Adeu. Un apunt també del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que va aconseguir al camp del Burgos el puntet que li feia falta i jugarà la promoció per l'ascens.
Sí, la sisena promoció d'ascens dels últims 9 anys al Girona, en aquest cas contra el... En aquest cas entra com a sisè, i les dues últimes temporades el que ha entrat com a sisè ha pujat, el Rayo i l'Elx. Hem de dir que el Girona ha tingut l'oportunitat a l'última jornada de la Lliga Smartbank de tenir el factor camp, però no va passar de l'empat sense gols a camp del Burgos. Pensant en l'Eibar, amb el primer assalt el dijous a les 7 de la tarda a Montilivi, parla el tècnic del Girona, Miguel Ángel Sánchez Michel.
Vinimos aquí para estar en primera con el Girona y ese es el sueño por el que hay que pelear, pero no tenemos que ganar en el campo, no vale con las palabras. Y son los favoritos, han estado hasta el último minuto en ascenso y es un rival complicadísimo, nos ha ganado los dos partidos, pero no me creo que el Eibar esté cómodo sabiendo que es el Girona el equipo al que se van a enfrentar. Bueno, será una eliminatoria al 50% y vamos a ver quién llega mejor y quién está... compite mejor esta eliminatoria.
De moment, el que sabem a les portes d'aquesta primera eliminatòria, que es decidirà el diumenge, la tornada a Eibar, és que el conjunt eibarrès arriba després d'un cop duríssim. Es va deixar l'ascens directe al minut 91. Per cert, el Girona, a 3 dies d'aquest primer assalt de la primera eliminatòria, pendents de la lesió de Borja García, no fa bona pinta.
I tancarem el bloc dedicat al futbol parlant de la primera federació. Bona tarda, Gil.
Ei, Batllori, bona tarda.
Finalment el Nàstic lluitarà per l'ascens, el Sabadell no.
Nàstic sí, Sabadell no, eh? Després d'una última jornada on el gol de Pablo Fernández al Collao dona la victòria als 3 punts al Nàstic a la seva visita a l'Alcoyano i jugar al playoff en primera ronda contra el Racing de Ferrol. Valora tot això en un gran sprint final de Lliga el tècnic Raúl Agné.
Hem aconseguit entrar de quarts i... La veritat és que crec que per mèrits propis, perquè hem fet una segona volta brutal i un final de lliga molt millor. L'eufòria és merescuda i s'ha de celebrar. O sigui, només cal veure tots els equips bons que s'han quedat fora. Que si no celebréssim, voldria dir que estaríem al sofà de casa i no podríem anar al Ferrol. Des del sofà de casa no se guanya cap de partit. I quan toqui començar a preparar la setmana ja ho farem.
Aniran a Galícia, ja veurem on. El partit té dia i hora. Diumenge, 5 de juny, a les 6 de la tarda. Què és el que passa? Que aquest play-off d'ascens es juga en un territori teòricament neutral, amb tres estadis, Riazor, Amalata i Balaïdos. Home, seria molt lleig que, sent el rival, el Racing de Ferrol, col·loquessin el partit a l'Amalata, al camp del Racing de Ferrol. El més probable és que, per intentar donar un aspecte de més neutralitat al partit, posin aquest en contra a Riazor o a Balaïdos. Però, insistim, seu encara per determinar. Dia i hora, 5 de juny, 6 de la tarda. La Creu, Sabadell 0, Algeciras 1. Dues derrotes a les dues últimes jornades condemnen a l'equip d'un Pedro Munitis, al qual estaven a punt de saltar-li les llàgrimes en sala de premsa.
Creo que es un día, como les he dicho a mis jugadores, para la gratitud. Les he agradecido a ellos lo que nos han dado. Hemos llegado en un momento muy difícil. Nos han dado hasta la última gota de su sangre. Y al igual el aficionado. Nunca como entrenador me trataron tan bien.
Continuarà Munitis. Primer els diners. Si hi ha inversió o no al Sabadell, de quant capital es disposa i després entrenador i plantilla. L'altra bona notícia del cap de setmana, el Cornellà es queda a Primera Federació. Després de la victòria a Castàlia 1-3 combinada amb la derrota del Sevilla B, per tant només el Costa Brava perd la categoria i baixa a Segona Federació.
9 i les 4, fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y está Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues sí, he salido a cenar por París. Me he encontrado con el entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Te lo paso, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Mauricio?
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Acertaste, se ha quedado Mbappé en el Paris Saint-Germain.
Estábamos todos, ¿no?, con una expectación grande, ¿no? Porque aún estando cerca de Kylian tampoco sabíamos cuál era la decisión final, ¿no?
¿En qué orden estás tú de prioridades a la hora de saber que Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain?
Oficialmente me lo dice el presidente media hora antes.
¿Y esto oficialmente?
Los comentarios que había, ¿no?
¿Qué va a pasar contigo?
Hoy, 100% aquí. Tengo un año más de contrato.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo. Solo en multiópticas.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Un smartwatch, un smartwatch, un smartwatch.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese smartwatch deportivo con pantalla táctil casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Anem al bàsquet, Albert, que ja sí. Tenim el Barça a les semifinals de l'ACB.
Sí, i esperant rival, una classificació amb poca brillantor del conjunt blaugrana, però en màxima efectivitat. Una cistella de Corey Higgins a l'última possessió del partit de 4,9 segons pel 86-88 final davant Herbalife Gran Canària. Els quarts liquidats en dos partits. Saruna Jasikevičius és l'entrada del Barça i valora la situació actual.
Ahora toca centrarnos en la Liga ACB. Si nos vamos quedando con estas sensaciones va a estar difícil hacer buen papel en la Liga ACB. No podemos hacer esto, hay que olvidarlo, hay que ir. No podemos pensar en un rival a otro. Unos tiene unas cosas, como hemos visto primer partido, otros tiene otras cosas. Bueno, son semifinales de Liga ACB, tiene que ser difícil.
El Barça guanya descans. Recordem que per lesió no va estar Sanli, se'l van perdre
aquest i el primer de quarts a Brines i Nigel Hayes, i el rival del Barça surt del vencedor del Joventut de Badalona, Lenovo Tenerife, de demà dimarts a les 9 de la nit. Primer partit va passar per sobre la penya, segon va passar per sobre el conjunt canari, demà es decideix el semifinalista a Badalona.
El que ja està decidit és la final de la NBA.
Sí, entre els Celtics, Boston i Golden State, perquè Boston ha eliminat el setè definitiu partit a Miami per 96-100. La final amb el factor pista pels Warriors, Stephen Curry i companyia. I demà, si tu vols, Batllori, sentirem a un jugador que va estar a l'última final de la NBA que van disputar els Celtics fa 12 anys.
Pau Gasol, no?
Pau Gasol. Demà, voldré. Pau Gasol, l'hem entrevistat per Showtime i demà escoltarem alguns dels documents. Ha parlat de tot, eh? Del Barça, de la selecció, del seu futur a la NBA, del seu futur al Comitè Olímpic Internacional, dels incidents que va haver-hi abans i durant de la final de la Lliga de Campions. Ha parlat absolutament de tot. És una entrevista de 15 minuts que emetrem demà.
Doncs demà l'escoltem aquí. Gràcies, Albert.
Gràcies, que vagi bé.
Ara tenis, estem a París, a Roland Garros, Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Ya sé que hay actividad, pero tenemos ganas ya que llegue mañana, ¿eh, Ángel?
Hombre, es que mañana tenemos dos auténticos partidazos. Ya sabes que ha habido mucho lío con el horario,
sí,
que todo el mundo quería jugar de día, bueno, menos Novak Djokovic, y al final a las 4 de la tarde va a jugar Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev en esta feliz atril en la que me encuentro, y a las 9 de la noche Rafa Nadal ante Novak Djokovic, el capítulo 59... Evidentemente no ha sentado muy bien a un Rafa que decía ayer que puede ser su último partido en Roland Garros y que le gustaría jugarlo de día, como se ha jugado toda la vida aquí en Roland Garros. Pero bueno, hay muchos intereses, Joan, no vamos a ponernos a arreglar el mundo ahora, pero hay muchos intereses comerciales,
televisión básicamente, ¿no?
Bueno, y vendrán más entradas otros años, porque a la gente le convence de que por la noche también hay buenos partidos. Las chicas están enfadadas porque de 10 sesiones nocturnas, solo en una han jugado ellas de noche. Bueno, pues al final hay un poco de todo. Y es difícil hacer los horarios y desde luego ni mucho menos le ha gustado a Nadal que no se respetase su palmarés aquí, su historia aquí y el peso que debería tener en este torneo, porque además tenísticamente evidentemente es unas condiciones que benefician a Novak Djokovic, pero también le beneficiaban las de octubre de 2020, techo cerrado a pesar de hacer sol y le ganó bien Nadal, o sea que bueno, a soñar.
Bueno, pues mañana tenéis a tope en la COPE. Ángel, gracias.
Un abrazo, John.
Chao. Sí, que parla'ns de Jai Hindley, aquest semidesconegut guanyador al Giro d'Itàlia.
Fa dos anys va perdre el Giro d'Itàlia també a una última crono, però ha estat dos anys molt pandèmics, sense fer gairebé resultats, però és un bon corredor australià de l'equip Bora, 26 anys, Jai Hindley, que fa que Austràlia guanyi per primera vegada el Giro d'Itàlia, segon Richard Carapaz i tercer Mikel Landa, que repeteix el podi que va aconseguir el 2015. Cinquè Peyo Bilbao i desè Juanpe López. Acumula el ciclisme espanyol 4 grans voltes consecutives, Vuelta, Tour, Giro i un altre Giro, sense guanyar ni una sola etapa.
Gràcies, Quique.
Adéu.
I acabarem amb un apunt d'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que el Granollers ha acabat segon a la Lliga Sobal, per tant, jugarà a Europa la propera temporada.
Extraordinària temporada del balonmano Granollers, que ha quedado segundo por delante de equipos con mayor presupuesto y teóricamente mejores plantillas, como Vidasoa, Logroño, Ademar o Cuenca, a lo que hay que añadir haber sido finalista de la Copa del Rey que perdió frente al Barça. Hacía 29 años que los vallesanos no quedaban segundos de Liga. Este subcampeonato le va a permitir jugar la EHF, la segunda competición después de la Champions, algo importante sin pasar por la fase previa, lo que no ocurría también desde hace 3 años. Por todo ello, el técnico Antonio Rama se muestra más que satisfecho.
És un objectiu que potser ni ens plantejàvem a principi de temporada. I bé, la veritat és que ha sigut una temporada, podríem dir que perfecta. I haver arribat amb aquestes condicions a final de temporada, penso que és un èxit per tots, pel club, fruit de molts anys de treball, i que al final doncs, et vegis recompensat d'aquesta manera, doncs estem molt feliços, molt orgullosos i amb moltes ganes de poder-ho gaudir també.
Próximo reto, la Copa Sobal, que se juega este fin de semana en Zaragoza. Su rival en semifinales, el Vidasoa. La otra semifinal enfrentará al Barça y el Logroño.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
¿Y el Madrid, eh? ¿Otra vez campeón de Europa? ¿No?
Otra vez, sí.
Doncs sí. Ja, aquest anunci té molts i molts anys, però sí. És...
Però no per vigència.
És obligatori, Batllori, el capítol d'agraïments. He de donar les gràcies al Futbol Club Barcelona. Temporada 13-14, Liga, Madrid 3, Barça 4. Campió d'Europa, el Madrid. Temporada 15-16, Madrid 0, Barça 4 en Liga. Campeón de la Champions, el Madrid. Temporada 16-17, Madrid 2, Barça 3. Final europea, el Madrid. 17-18, gana el Barça 0-3 en Chamartín. Campeón de Europa, el Madrid. Temporada 21-22, 0-4, Aturnat al Barça. ¿El Madrid qué? Otra vez.
Estás demanant que el Barça perdi al Bernabéu la temporada que ve en Lliga.
Jo m'hi apunto. I que vagi Elena Condis, talismán al Bernabéu el dia del City, talismán a Saint-Denis en la final davant del Liverpool. Va, tanquem això, última hora.
Felicitats, Gil.
Gràcies, gràcies. Oye, 675.761 euros con 87 céntimos al año, más 3.000 euros de ayuda a la vivienda. Es el nuevo sueldo de Luis Rubiales, aprobado hoy por la Federación Española de Fútbol. Le han quitado las variables al Rubi, se las han quitado, ¿eh? Y Peter Lim ha destituido a Anil Murti como presidente del Valencia.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi bé. Avui estem preguntant, en clau Barça, quan creieu que trigarà el Barça en tornar a aixecar una Champions. Guanya l'opció més de 5 anys amb el 77% dels vots. Que passeu una bona tarda.